Codinenca, al 107.1.
De gener de 2020, benvinguts al primer Taula per 5 d'aquest any nou a Ona Codinenca, un espai que, com us diem sempre un cop al mes, pretén acostar-vos la política local i la política nacional des de la perspectiva municipalista. Arrenquem el quart programa d'aquesta cinquena temporada del Taula per 5 a Ona Codinenca, la primera edició del nou any, una nova volta al sol que no sabrem què ens depararà políticament parlant. L'estrenem amb la necessitat de continuar constantment aprenent nous conceptes jurídics. La judicialització de la política iniciada fa uns anys a casa nostra ha convertit en habitual escoltar més les opinions dels advocats que les dels politòlegs. Sigui com sigui, tenim un nou lliurament d'aquests capítols. Aquesta mateixa tarda hem sabut que el Parlament Europeu ha fet marxa enrere i ha anul·lat la condició d'eurodiputat de l'Oriol Junqueras. Accepten així la decisió del Tribunal Suprem espanyol després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que en aquest cas era favorable a Junqueras. La marxa de l'Eurocambra, la marxa enrere, fa pensar que el Tribunal Estatal, en aquest cas, passa per sobre del Tribunal Europeu. És d'aquelles coses que a mi em fan pensar que necessito classes de dret perquè fa dies que vaig ben perduda i no sé pas on mira Europa. Enmig de les vacances de Nadal també hem viscut un ple de suport al president Torra per la inhabilitació imposada per la Junta Electoral, per haver mantingut les pancartes demanant la llibertat dels presos polítics en l'última campanya electoral, en aquest cas per les eleccions al Congrés. Tot això ha passat la mateixa setmana que l'Estat espanyol té nou president. Pedro Sánchez ha estat investit aquest dilluns, tot i que el seu govern no s'havia de fer públic fins al dilluns que ve. Les filtracions, una altra de les pràctiques a les que ens hem acostumat des de fa uns anys, ens han permès saber qui seran els nous ministres. Per primera vegada en les últimes dècades hi haurà presència vallesana amb el Salvador Illa a Sanitat. Però tornem al poble, que ens espera un 2020 sencer. L'any passat, a aquestes alçades, tot eren travesses per saber qui i amb qui es presentaria a les eleccions municipals. Superat el període de traspàs que hi ha sempre després de les eleccions i fins i tot superats els 100 dies de gràcia, aquest serà l'any de començar a veure el perfil propi del nou govern i alhora quines de les seves prioritats es comencen a fer palpables. Vaja, que si tenim moguda el Parlament i el Congrés, a la sala de plens tampoc ens estarem gaire quiets. I com sempre us diem que Taula per 5 es diu així perquè 5 són, o haurien de ser, les persones que com a mínim esperem complin aquest estudi. I avui som quatre, cinquè Taula per 5, quart, que som menys de 5, només n'hem fet un tot 5. Contenta de tenir, en aquest cas, també una cara nova i dues cares conegudes, a Daniel Fonoll, regidor de Govern amb Junts per Sant Feliu, Víctor Tarruella, regidor de Primàries, representant un dels partits de l'oposició, i Pau Ibars, portaveu d'Esquerra, també a l'oposició. Bona nit.
Molt bona nit.
Bona nit.
Bona nit, Gemma.
Ens acompanya a la taula de so la Marina Carbonell.
Bona nit.
Acompanyada d'un xiulet i de la Yolene Servent, que avui ens ha vingut a fer companyia. Bona nit a totes.
Bona nit.
Al menú d'aquesta taula per 5 d'avui tenim, doncs, una mica de tot. Tenim balanç de l'any, tenim un ple del dia 27 de desembre i tenim també una mica de repàs del que han estat aquestes últimes setmanes a nivell tant nacional com estatal. Marina, posem una mica de musiqueta i arrenquem. Música. Bé, doncs arrencarem demanant-vos un balanç del que ha estat l'any 2019 políticament a Sant Feliu, si voleu fer algun apunt també fora de les fronteres del nostre poble, el podeu fer, evidentment. A més, avui som tres, per tant, no cal que contem els dos minuts de rigor per cada intervenció, podeu ser una mica més lliures. I sí que abans d'arrencar, a mi m'agradaria dir que avui és un dia molt especial per aquesta casa i que ens agrada molt celebrar-lo fent ràdio. Avui es compleixen 15 anys, que de seguida són dits, de la primera emissió regular. Ahir es van cobrir 15 anys del primer programa, del programa inaugural, avui 15 anys de que es va aplicar la primera graella a una codinenca. Per tant, hem d'estar molt contents perquè això no és gens fàcil. I fer un programa, sempre ho diem, fer un programa és molt fàcil. Mantenir la regularitat de poder-ne fer setmanalment, mensualment, quinzenalment i així durant 15 anys, doncs
no ho estan,
eh? Estem contents.
No, la veritat, de part de meva i de Junts, concretament, i formo part d'aquesta ràdio, almenys amb l'últim terç d'aquest temps, d'aquests 15 anys, pues felicitar a tot l'equip, des dels que van tenir la iniciativa de posar això en marxa, que realment va ser una feinada, de posar-ho en marxa fins doncs, tots els equips que fins avui han aconseguit que això, aquesta emissora surti a l'aire amb un tant per cent molt elevat de programes propis, amb gent que s'involucra i que té ganes de fer coses, i que t'ho dic amb el tal com raja, perquè, per exemple, han vingut persones aquí que han tingut alguna relació amb la ràdio i ens han dit que, pues, que és un programa, són programes prou entretinguts i que ho fem prou bé. I llavors, doncs, que et diguin això, a més, dius, bueno, pues, jo ho faig per passar-m'ho bé, però si a més resulta que sona decent, ja és molt important això, no? Felicitar tota la gent d'Ona Codinenca, inclòs a mi mateix, per tot aquest temps de funcionament, i que aquests 15 es multipliquin per 10, si pot ser, o per 20, o per 100, perquè duri molts més anys i que estiguem aquí durant un cop de mà sempre que puguem.
No sé si voleu afegir alguna cosa més.
No. Ronda de felicitació primer, no? Després ja entrarem amb la primera pregunta, perquè si no s'apareixer tot. Però sí, jo crec que més que mantenir, el que s'ha fet és millorar, perquè arran de la publicació d'aquests 15 anys d'Instagram d'Ona Codinenca, no? He pogut veure com era l'estudi el primer dia que es va inaugurar i no té res a veure amb com tenim els estudis actualment. Vull dir que no només s'ha mantingut, sinó que a més s'ha anat creixent i s'ha anat millorant aquesta ràdio municipal, i és un goig de tots, i tant.
Sí, tant personalment com des de primàries, bueno, ja ho saps que en un programa o altre ja porto temps sent-hi, i també des de primària som gent molt aficionada a la ràdio. Doncs primer felicitar-vos i després agrair, no, aquesta tasca, perquè tenir una ràdio local no és una cosa tan senzilla, i la veritat és que és molt d'agrair, no, tenir tota aquesta informació, tota aquesta possibilitat a joves que puguin obrir ràdio, com va ser en el meu cas fa temps. Doncs és un escenari molt interessant pel poble i és un valor que té aquest poble, i que és molt d'agrair que es mantingui i que no només es conservi, sinó que es vagi superant mica en mica. Per tant, felicitats.
Doncs després d'aquesta ronda d'autobombo, que de vegades és necessari...
És necessari, eh?
Només afegiré dues coses. El Pau deia, veient les fotos de com era i com és, ens falta el veure com sonava i com sona, perquè també tot aquest vestit d'aquest estudi el que ha fet és que puguem sonar molt millor. I l'altra cosa que volia afegir és que una mostra de la transversalitat d'aquesta ràdio és aquesta taula, no? Tots tres. Ara mateix sou aquí representant a tres partits polítics diferents, amb tres visions força diferents entre elles, però tots tres també o sou o heu estat membres d'aquesta ràdio. Per tant, res a afegir. I ara sí, fem aquest balanç de l'any 2009, des de 2019, des del vostre punt de vista. Comencem, com sempre, de més vots a menys vots. Per tant, començarà el Dani Fonoll de Junts per Sant Feliu, després Víctor Tarruella de Primàries i després Pau Ibars d'Esquerra.
Bueno, aquí hi ha dues visions. La particular meva, de nou vingut en aquest món de la política. Jo no havia estat mai en cap lloc polític. Se'm va proposar un moment a veure si volia formar part de la llista de Junts per Sant Feliu. Va semblar un repte interessant i m'hi vaig posar. I des de llavors, pues, em vaig dedicar a veure què podia fer per tot aquest grup de gent. Des de Junts per Sant Feliu, doncs, bueno, jo crec que han sigut les eleccions més difícils des de que Pere Pla de Vall es presenta o si bé amb el Partit Socialista o bé amb Junts per Sant Feliu. Ha sigut potser l'elecció més complicada. Hem de recordar que la composició actual de l'Ajuntament és la que és i ha anat crec que no hi ha hagut cap escrutini tan seguit com aquest últim, que per dos vots la composició del govern o de l'Ajuntament en aquest moment és com és, vull dir, no té cap més sentit. A partir d'aquí, doncs, bueno, tenim una majoria simple, no una majoria absoluta, amb la qual des del primer moment vam intentar treballar per veure de quina manera podíem intentar aconseguir un govern amb una majoria més o menys estable i, bueno, es va arribar, com sabeu molt bé, amb un pacte amb el Partit Socialista, que avui no està aquí representat, i bé, amb aquest pacte hi ha tota una sèrie de condicionants de futur, que ja sé, després ja ho comentarem, però que, bueno, durant aquest principi d'any, doncs, ha anat funcionant i ha funcionat per tirar endavant, doncs, el tema de les ordenances, els pressupostos i tota una sèrie d'idees i tota una sèrie d'emocions i coses, doncs, que, bueno, les de mica en mica les anirem transformant en realitats i les anirem treballant. I per veure com ha anat tot això, doncs ja dic, jo crec que el que intentem almenys des del govern de Junts o des de moltes persones del govern de Junts és tenir una legislatura el més estable possible, el més tranquil·la possible i intentar parlar tot el que puguem de moltes coses, que moltes vegades sembla que no és així. Bueno, hi ha vegades que les idees són molt fixes per una banda i per l'altra, però que, bueno, jo crec que al final hem d'arribar a un enteniment amb la majoria de les coses perquè és la manera de tirar el poble endavant, perquè tot el que volem és tirar el poble endavant, ni més ni menys, no? Però en aquest moment el nostre balanç seria un balanç positiu fins a aquest moment, veurem més endavant.
Víctor.
Bé, des de primàries, clar, ha passat tot, no?, en aquest temps. Vull dir, la vida de primàries és menor a la vida del 2019, diguéssim. Per tant, moltes i moltes coses, no? Arribades les eleccions i vist el resultat i ja configurat aquest govern, ens va tocar fer el paper d'oposició i vam haver de decidir com havíem de fer aquesta oposició, no? I bueno, vam fer com sempre fem les coses, amb participació ciutadana, vam fer unes assemblees on vam dir quin hauria de ser el nostre paper, vam consultar la gent ens va dir que el que havíem de fer era una oposició propositiva i activa, i això és el que estem fent. A dia d'avui, si no erro, hem presentat 7 mocions al ple de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, el qual es mostra en certa mida de la nostra activitat, i la veritat és que molta feina, els regidors que són els que realment ho treballen més, però no només, perquè també hi ha uns grups de treball amb els que portem treballant des del dia zero, des del minut zero, que s'encarreguen de treballar les mocions, de pensar-les, i després els regidors, doncs, fan una mica d'altaveu de la ciutadania amb tot això que ens arriba. Doncs bé, aquests regidors que porten aquesta feina són els que ho viuen més al dia a dia. Jo no ho visc tant, però la veritat és que, bueno, és tota aquesta feina d'anar duent al ple mocions per millorar Sant Feliu, que al final és l'objectiu que teníem a primàries, millorar el poble. No ho podem fer des de govern, així que treballem temes, hem treballat temes de benestar social, amb el tema del protocol Lila, del protocol del punt Lila, els estatuts de la ràdio, que també toquen aquí, modificació del ROM, millora per al transport públic, esport femení, reciclatge, arbrat i espais verds, que és de l'últim que hem entrat. I bé, totes aquestes mocions, sí que és veritat que no acabem de veure el resultat en moltes d'elles, en altres sí que anem veient com les coses canvien, surten aprovades i algunes no acaben de prosperar. Esperem que prosperin, penso que també hi ha la voluntat de que prosperin, hi ha taules de treball pendents per treballar tots aquests temes. I bé, ens estem habituant una mica també, no? Perquè hem entrat de zero, uns regidors que molts d'ells no havien participat en la vida política, ni municipal ni supramunicipal, i per tant doncs, hi ha tot un llenguatge a la política que t'hi has d'adaptar, no? I tots uns processos, uns procediments que t'hi has d'adaptar. Penso que ens hi hem anat adaptant, penso que els resultats són bons, que estem treballant molt, sobretot aquests regidors estan pencant molt i molt de valent, i per tant ho valorem positivament.
Pau Ibars, per tu, per vosaltres, Esquerra.
Bueno, 2019 molt intens, no?, políticament, tant a nivell local com a nivell nacional. Comencem per Sant Feliu. Bueno, els resultats van ser els que són, ja els hem dit tots, no?, aquest ajustadíssim resultat de dos vots. Jo me'n recordo en l'escrutini definitiu de la Junta Electoral, a trobar-nos amb el Dani allà a Granollers, doncs per acabar de verificar, no?, que tots els nuls eren nuls, que tots els blancs eren, bueno, que no hi havia cap mena de canvi d'última hora, perquè estàvem tots pendents d'aquest escrutini, no? Però més enllà d'això, jo em quedo amb el que vam fer abans del dia de les eleccions pròpiament, no?, que és tota la campanya electoral, tots els debats que vam fer aquí a la ràdio, tot el fet de posar totes les idees a debat, no?, més enllà de que, doncs, evidentment, el fet de presentar-se com a cap de llista de les eleccions al teu municipi és important i és una cosa que, doncs, que queda, diguem-ne, no?, allò quan fas el resum de l'any, dius, hosti, ens hem presentat a unes eleccions, esperàvem, evidentment, millorar el resultat, tal com vam dir quan vam fer la valoració electoral, però l'aritmètica és la que té i ens ha deixat on ens ha deixat. Això va a nivell de Sant Feliu, diguem-ne. A nivell nacional, doncs, hem tingut tsunamis, hem tingut també molt de moviment. Sembla que el 2020 no comença ni pas ni molt menys
tranquil
o pausat en aquest sentit, no? Perquè ja tenim resolucions europees, sentències que no s'acaten, que s'acaten, que es... bueno, ara parlarem més extensament. En principi també l'acord aquest que tenim de govern local a Sant Feliu implica un canvi d'alcaldia durant aquest any, per tant també no crec que sigui pas un any tranquil a nivell de política municipal o a nivell de govern municipal, i veurem com es quadren les coses. Nosaltres estem a l'expectativa, però també ens vam presentar amb un eslògan molt clar, que era el canvi necessari, i creiem que aquest canvi, si bé per ser justos i no per no faltar la veritat, diguem-ne, hi han coses que s'han millorat, hi ha pues certes relacions o certs protocols que s'han millorat respecte al que es feia fa un any, diguem-ne, o fa dos anys, no és ni molt menys els canvis que nosaltres esperàvem, o no hem avançat prou, diguem-ne, jo crec, en aquest canvi de maneres de fer, sobretot, no?, de acordar les coses que es poden acordar, perquè, bueno, veiem, doncs, que evidentment el pacte que no és de govern, perquè el PSC formalment no està al govern, però al final és com si fos un pacte de govern, llavors no hi ha cap intenció de buscar cap mena d'aritmètica alternativa o de pactes puntuals alternatius amb altres forces, tampoc, a nivell de pressupostos i d'ordenances, sobretot a nivell del dia a dia, sí, evidentment, i faltaria més, diguem-ne, que no ens parléssim per concertar una hora d'un ple, diguem-ne, o una data en concret, eh? Però amb les coses que tenen més pes, no?, més rellevància municipal, el govern de Junts fa totalment la seva acció, la concreta totalment amb el PSC, i la resta de l'oposició, doncs, queda bastant al marge. Què ens queda? Doncs això, el que vam venir fent també durant els últims 4 anys, que és mirar de fiscalitzar l'acció de govern, estar pendents de tot el que aproven, i de que les coses, doncs, mirar de que es facin una mica millor del que s'han vingut fent en els últims anys, no?, que creiem que hi ha força marge per canviar i per millorar.
Demanaven la paraula al Dani i al Víctor.
Sí, perquè va una miqueta en relació amb el que has dit tu, Pau. Sí, potser la diferència, no?, i una cosa que ha sigut fonamental en aquest any, en aquesta legislatura, és que el no tenir aquesta majoria absoluta que venia portant el Pere Pladevall i que has fet referència a tu abans, Dani, doncs sí que és veritat que es nota aquesta pressió, i sí que és veritat que es poden... Les coses que no són troncals, com ara els pressupostos que bé comentaves, doncs les coses importants les porten fetes i pactades des de casa amb el PSC, evidentment, no? Però aquesta pressió sí que és veritat que ens permet, doncs això, no? Proposar mocions i que realment surtin aprovades, perquè moltes de les, la majoria de les nostres mocions, de fet, han sortit aprovades i moltes vegades per unanimitat, vull dir que inclús amb alguns temes amb què el Rubén, doncs, per el tema nacional, no hi està d'acord, podem arribar a treure mocions endavant amb Junts i amb Esquerra, i aquesta tesitura, que és una miqueta complexa per aquest resultat de les eleccions, també permet que puguem apretar, i si d'alguna cosa, diguem-ne, ha servit en alguna mida, és que el Pere Pladevall i tot el seu equip de Junts, doncs, han de cedir una mica. No tenen aquella capacitat de dir, mira, jo aquí faig el que vull, que una miqueta és la sensació que donava, que també és més normal, perquè portava 12 anys de majoria absoluta. I hi havia aquesta sensació de bé, jo aquí no tinc oposició que em pugui tirar endarrere les coses i, per tant, vaig endavant. I també s'està notant que s'hi està acostumant el Pere a aquesta nova forma de fer política, que és no estar en majoria absoluta.
Dani.
No, jo l'únic volia també, com te'n diu el Víctor, que hi ha molts, jo concretament som nous, tot això, i potser aquest mig any ha sigut més d'expectativa, no?, de veure com eren totes aquestes coses de l'administració, que sembla que siguin molt senzilles, i la veritat és que no ho són gens. Tot es complica absolutament molt a l'hora d'intentar fer coses i a l'hora d'intentar dedicar uns diners a on sigui. Bueno, és un món, no? I llavors, doncs, tot això, a mi, que era una persona, o a la Laura, per exemple, que som les dues persones que hem entrat noves, que no havíem estat mai en política, ens està costant, evidentment, no? Perquè hasta fins que no hi ets està clar. Llavors, a partir d'aquí, que ja dius, bueno, porto mig any d'aprenentatge, doncs ara sí que és el moment, doncs, de començar a mirar totes aquestes mocions que s'han entrat. Ja, amb algunes ja s'està treballant, perquè, per exemple, ja vam comentar el tema de la ràdio, que ha de canviar totalment el que és, perquè ha canviat la normativa, ha canviat la legislació, amb la qual s'ha de fer, ja estan llistats, doncs, 10 pobles diferents, a veure quines normatives tenen, i en quan estigui clar, ha parlat amb la secretària i tot, perquè això és una cosa que s'ha d'aprovar per ple, i la secretària i tota la pesca, doncs, llavors sí que es consensuarà, mira, això és el que hi ha i això és el que s'ha de fer. I igual que aquest, molts altres temes. El que passa que Junts som 6 regidors, tenim cada un de l'ordre de les 5 regidories com a mínim, i hi ha molta feina. Llavors, doncs, dedicar més temps, tots treballem, però l'únic que hi ha dedicació absoluta és el Pere Pladevall, que és l'alcalde. Tots els altres tenim la nostra feina, que és la que ens dona de menjar cada mes. Vull dir, aquesta és la realitat. I dediquem tot el temps possible a poder tirar tot això endavant. Ja t'ho muntes com sigui, però, bueno, molta més feina a vegades voldríem fer, però tampoc tenim la capacitat material de poder-la fer, perquè dintre d'un poble el governar, evidentment, té moltes responsabilitats i té moltes coses que fer. Llavors, doncs, un voldria tirar endavant tot el que es diu en un ple l'endemà, però moltes vegades no és possible i ho vas posposant fins que li arriba el moment.
Posem.
Sí, a vegades em dona la sensació de que i és veritat, perquè aquesta rutina del dia a dia ens passa a tots, però a vegades ens passa que allò que és urgent ens fa oblidar allò que és important.
És correcte.
I la planificació, en aquest cas, no, doncs ajuda a dir, escolta, tinc aquests horitzons i he de treballar. Ja ho sé que tinc l'urgència del dia a dia, però he de donar aquest espai, aquesta possibilitat de dedicar un temps a allò que és important, no només allò que és urgent.
Parlaves d'horitzons, per tant, horitzó 2020. Què n'espereu políticament d'aquest any, des del vostre partit, cadascú?
Home, des del nostre partit, com he dit abans el Pau, hi ha un pacte firmat. Hi ha un pacte que implica que a mitjans d'any hi ha d'haver un canvi d'alcalde. Tot això s'ha de posar en coneixement i a sobre la taula amb el grup de Junts, no amb els regidors, sinó amb el grup de persones simpatitzants o que apoyen el tema de Junts. I, evidentment, no hi ha res tancat. El tema d'aquest pot ser... com deia el pare Pladevall, està ja molt feta la idea de que això té que passar d'una manera o d'una altra. Tu dius que hi ha hagut un canvi amb el fet de ser majoria, a no ser-ho, doncs, evidentment, aquí hi ha d'haver un canvi de tarannà, és evident. I, aleshores, el que no sabem, quan faci aquesta reunió, que serà, doncs, jo crec que dintre el proper mes, aproximadament, el que no sabem és si hi haurà algú més que potser hi ha algun altre regidor que vulgui encapçalar tot aquest lío i fer el canvi de Pere Pladevall per algun regidor que en aquest moment no es contempla el diuen, no?, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, bueno, el que esperem és que aquest canvi es produeixi d'una manera o d'una altra. Esperem que si aquest canvi es produeix, tal com està pactat, Rubén Rodríguez passi a ser un regidor més.
López.
Que passaria, perdó, Rubén López, mejor, con el Zúñiga és el que em queda. El Rubén passi a ser un regidor més, que és el que ja ha pactat en el cas que es produeixi això, i a partir d'aquí també podríem fer més coses perquè serien més regidors, amb la qual pots repartir millor la feina. A partir d'aquí, bueno, pues intentar i fer, vamos, jo a mi m'agradaria fer que l'any que ve, quan féssim les ordenances i els pressupostos, pues ho poguéssim almenys parlar abans de fer-ho, quan estiguem començant a treballar, que després s'arribi a un acord o no, ja és a part, però almenys que es pogués posar el primer dia i dir, mira, aquesta és la idea, mireu-se-la i a partir d'aquí a veure què és el que podem fer.
Abans de passar la paraula al Víctor, com que aquesta casa som d'estirar titulars quan els deixen anar, apuntaves que el pacte diu que hi ha d'haver un canvi a l'alcaldia. El pacte no va deixar escrit qui havia de ser aquesta persona, tot i que sí que el PSC en petit comitè ho ha anat explicant, mai públicament, però sí en petit comitè. Apuntaves que potser hi ha més d'una persona.
No està tancat. És dir, no,
llavors hauria d'haver una mena d'elecció interna.
No està tancat, per això dic que s'ha de fer una reunió amb el grup de Junts per Sant Feliu, i el grup de Junts per Sant Feliu decidirà a veure què es fa. Vull dir, s'ha de decidir. I bueno, aquestes podrien produir les primàries, no ho sé, vull dir, no sé si serà el cas o no serà el cas, però bueno, de moment s'ha de proposar al grup i el grup ha de decidir el que hagi de fer.
Doncs celebro que aquesta reunió diguis que està a un mes vista, perquè vist que, diguem-ne, que el canvi és l'alcaldia, vull dir, en el cas de que no fossis tu, que crec que és la persona que més gent s'espera, no? Diguem-ne que entenc que sí, que ja, no ho sé, però que a nivell de treball intern durant aquest mig any o 8 mesos heu treballat dintre de la hipòtesi en què haguessis sent tu, si no ho ets, diguem-ne que és com tornar a començar certes coses, no? o certs aprenentatges, per dir-ho així, no ho sé, no sé si m'explico, eh? Vull dir que celebro que ho decidiu ara, diguem-ne, i no d'aquí, o sigui, i no al maig.
No, evidentment.
Si el maig li cau la història a una altra persona de Junts...
La història no està que caigui al maig, el que passa que hi ha un grup que ha de decidir.
Sí, no, evidentment. Els processos tenen els seus passos.
Entenc per això que més enllà de debatre-ho vosaltres com a partit, després això també s'ha de debatre amb el PSC, no?
No, evidentment, en principi allà el pacte el que és una persona que canvi, és a dir, la idea d'anem pel canvi que tothom proposava amb la campanya electoral, tots els grups polítics, excepte Junts per Sant Feliu, era que anem pel canvi amb el sentit de canviem a Pere Pla de Vall com a alcalde. Aquesta és la realitat. Llavors, no va quedar escrit perquè tampoc es va concretar, eren idees el que es van exposar a l'hora de fer els pactes i tot això. Però tu has dit en petit comitè, s'ha parlat de moltes coses, però la veritat, qualsevol regidor de Junts per Sant Feliu podria, en un moment donat, optar a ser aquest substitut de Pere Pla de Vall.
Has dit, haurem de fer primàries i t'han mirat amb ullets, Víctor Tarruella.
Clar, m'ha fet gràcia. No, està, ho celebro, els procediments de primària. Sí que és veritat que, com apuntava el Pau, potser és una mica més d'improvisació, no?, perquè... En principi teníem sabut o assumit que el relleu el faries tu i que t'estaves preparant per fer aquest relleu. Si no és així, o està obert, que tot pot ser que sí o que no, pel que he entès. Veurem qui acaba sent i com acaba sent aquest relleu. Jo crec que el futur d'aquest any que obrim està ple d'incògnites amb el que passarà a la política a Sant Feliu, perquè primer no sabem si el Pere Pla de Vall, quan es produeixi aquest canvi, seguirà sent a l'Ajuntament amb dedicació completa, no, de quina forma incidirà la política municipal, aquesta és una incògnita molt important per nosaltres, ni tan sols sabem qui li agafarà el relleu, per tant, en aquest sentit establir incògnites. El que sí sabem és que nosaltres seguirem treballant per temes, tenim un munt de propostes que per treballar i per seguir projectant, anem planificant, anem fent amb el nostre calendari, això ho seguirem fent igual, des de primàries anirem proposant perquè el poble millori tant en l'eix municipalista com en l'eix nacional, que evidentment doncs, també tenim certes accions concretes, hem anat fent, hi ha hagut també una polèmica amb la bandera, si sortia o no sortia, tant amb la del despatx, diguéssim, com amb la dels presos polítics, amb la qual bé, estem en aquestes dues línies i seguirem treballant. Què ens agradaria? Ens agradaria que poguéssim treballar conjuntament, com bé deia el Dani Fonoll. Si hi ha uns pressupostos, formar-ne part, home, una agrupació d'electors, que en aquest cas primàries, que ostenta 5 regidors i que se l'exclogui de parlar del pressupost, inclús d'informar, és a dir, que ens el presentin amb modificacions l'últim dia i que ni tan sols les puguem comentar. Doncs ens agradaria que aquesta dinàmica canviés i és el que esperaríem, el millor escenari. Ara bé, nosaltres seguirem per la feina, això per segur.
2:15 del vespre, Pau Ibars.
Bé, jo crec que, vist el que parlàvem ara, no? Diguem-ne que doncs això, que serà un 2020 de canvi, segurament, si, com comentava el Víctor, si no acaba sent un relleu real, m'atreviria a dir, a l'alcaldia, o sigui, i no només pel títol de l'alcaldia en si, diguem-ne, o sigui, dels atributs de l'alcalde, sinó doncs, dintre del partit que ara mateix està governant el poble, doncs, dintre seu, aquesta mena de maneres de fer, dedicacions, no? Preferències, al final, si l'actual alcalde passa a ser un regidor, però segueix estant a l'Ajuntament, i el futur alcalde segueix tenint la seva feina, no sé pas si canviarà gran cosa, no? Vull dir, això crec que...
Clar, imagina't un escenari en què...
Crec que estem d'acord.
Clar, imagina't un escenari en què, per exemple, la Laura Petit acaba sent alcalde i segueix tenint la seva feina i el Pere Pladevall, doncs, està a dedicació completa com a regidor, no com a alcalde, però al final semblaria ser que aquest canvi que nosaltres proposàvem i que creiem que legítimament és el que la població de Sant Feliu ha decidit, no es produiria.
Sí, sí,
i
sense
que no es produiria, doncs hi poden haver moltes incògnites i poden passar moltes coses, això és evident. Sí, sí. Hi ha molts mecanismes, clar.
Nosaltres ja també, en campanya, diguem-ne, vam deixar clar la idea de que si per anar bé, diguem-ne, els mandats polítics haurien de tenir un límit,
sí,
no? I aquest límit hauria d'estar més proper als 8 anys que als 16, perquè ens entenguem, no?
Sí, per suposat.
I això sigui a Sant Feliu o sigui a Caldes de Montbui, vull dir, val per tots els alcaldes i per totes les forces, no? Llavors és això, no? El tema és, es complirien aquests 12-13 pràcticament anys de govern d'un sol alcalde, és necessari, és vital, és de regeneració democràtica,
que el canvi sigui real,
de regeneració administrativa, en tots els àmbits és necessari que hi hagi un relleu i un canvi, per tant, crec que és l'any, sembla que és l'any en què això es produirà, veurem fins a quina profunditat aquest canvi arriba, diguem-ne.
No sé si per al·lusions, Dani,
no,
abans de canviar...
No, això ens ho depararà l'any, vull dir que sí, ara sí. Mateix veurem, no es pot dir res més, vull dir que en aquest moment l'estructura com quedarà a partir d'aquell moment es veurà que a partir d'aquell moment com ho farem. Evidentment, si hi ha una persona que ha d'exercir d'alcalde, evidentment tindrà que tenir més dedicació que el que pugui tenir ara en aquest moment qualsevol dels 5 regidors restants a part de Pere Pladevall. Bueno, però això és fer una reorganització del sistema, a veure com ha de funcionar, i ja està, vull dir, no hi ha més. És plantejar-s'ho en el moment que sigui i dir, bueno, tot això així, ja està.
Cada 4 setmanes aquí ho anirem veient.
Exacte.
Canviem de tema. Va haver-hi ple, ho vam dir, el dia 27 de desembre, convocat enmig de les festes de Nadal, perquè s'havien de provar definitivament les ordenances fiscals i calia fer-ho abans d'acabar l'any. De tots els punts, no cal que tornem a parlar de les ordenances, perquè en vam parlar amb l'aprovació inicial i tot queda igual.
El tema 27, si no et fa res, que hi havia fins al dia 20 perquè poguessin impugnar aquestes ordenances, hi havia alguna part de les ordenances que era susceptible a ser impugnada. Si no s'hagués fet el ple el dia 27, el problema és que hagués pogut arribar, si hagués fet el 23, aquesta alegació posteriorment, i en aquest moment no podíem estar aplicant les ordenances. És a dir, doncs teníem que esperar, que està, llavors vam esperar que no hi hagués cap impugnació. Al no haver-li, vam poder tenir endavant. Si hagués hagut, haguéssim també solucionat abans de fer l'EPA, perquè poguessin les ordenances estar funcionant a partir del dia 1 de gener. Aquesta va ser la raó de posposar-lo fins a un dia tan estúpid i crític com el 27 de desembre.
Palau, es va fer el 28. A mi em sorprenia que nosaltres ho féssim el 27 i fóssim els últims i encara érem els penúltims. Entre els temes que es van passar en aquest ple hi va haver l'aprovació del Duprocim, que és aquest document que serveix per establir quins protocols es segueixen amb les emergències. Preveu incendis, nevades, ventades, sismes i inundacions. Es va aprovar per unanimitat, però tot i així hi va haver debat i vau aportar punts de vista diferents. Repassem-ho també amb el mateix ordre d'abans, Dani, Víctor i Pau.
Bueno, el Duprocim és una aprovació inicial que es va fer, perquè tot això pues, està obert a al·legacions i tot. Aquí s'hi ha treballat perquè totes les diferents, tots els diferents actors que tenen que a veure pues, hagin pogut dir la seva. Des de primàries concretament es va dir pues, que hi havia hagut grups que no es havien consultat. Des de Junts s'han consultat tots aquests grups, com deia el Manel, que és el principal responsable de tot aquest grup del Duprocim, va dir que a tots els grups que estaven implicats, potser no a totes les persones dels grups, però sí que a les persones que tenen representativitat o que podien representar-lo, han estat consultades per establir aquest primer Duprocim. Diguem que és un primer document, a partir d'aquí hi ha possibilitat d'al·legacions, hi ha possibilitat de canvis, hi ha possibilitat perquè aquest primer encara té camí per recórrer, per tant hi ha moltes coses que encara es poden millorar dintre d'aquest document, però que bueno, des de Junts i des de la persona de Junts, que és el Manel, que ha estat impulsant tot aquest tema, segons ell s'ha fet adequadament i amb tots els contactes que es tenien que fer.
Víctor. Bé, a nosaltres no ens havia arribat això, de fet per això ho vam preguntar i no vam fer una afirmació, sinó que vam dir, mira, ens ha arribat això, expliqueu-nos vosaltres, no? No ho sé ben bé com... Oi?
Vosaltres... Ho va portar el Manel, vull dir que no et podria informar
correcte.
Més tampoc.
Bé, en qualsevol cas, doncs, és evident que el Duprocim és un document que és prou important com perquè es consensuï el màxim possible, perquè depèn la seguretat dels habitants de Sant Feliu, bàsicament. Vull dir que, en el fons, és un document que és bàsic i que era necessari des de feia temps. I per tant, res, doncs, esperem que puguem fer-ho de la forma més consensuada possible, que hi puguem participar tots, i no només els grups polítics, evidentment, sinó també totes aquelles entitats i grups, ADF, etcètera, que ja estan...
Tens responsabilitat.
Exacte. Res més.
Pau.
Sí, res. En la línia del que ha comentat el Víctor i també amb la sintonia que deia el Dani, no? és un pla que ve a ampliar una mica el que era el PAM, que era el Pla d'Autoprotecció Municipal, que podria centrar més o més en incendis i en alguna emergència més. Aquí s'avaluen... Bé, jo vaig mirar... allò una mica tots els conceptes que anava puntualitzant i realment és extens, és supercomplet, però evidentment doncs, aquestes coses, com qualsevol persona o qualsevol entitat que treballi en aquests àmbits doncs, hi pugui aportar, hem de creure que doncs, pues, podria haver-hi una mala comunicació interna dintre aquestes entitats o així, però en tot cas, si els del govern ens asseguren que es van consultar totes, doncs, els hi donarem... l'argument per bo, diguem-ne, i ja està. Són coses prou importants i prou essencials com perquè es facin bé i després no només es facin, sinó que s'expliquin i es traslladin al municipi en relació a la importància que tenen, també.
Una mica el debat que hi va haver ja també era el tema de la transparència, el tema de que fos públic, a més hi havia, bueno, tot un... Bueno, hi va haver una miqueta de debat en aquest tema. Es comentava que estava en l'únic armari que estava obert de l'Ajuntament, però bé, creiem que la transparència no només és això, sinó que és facilitar al màxim que qualsevol persona pugui accedir a la documentació i això avui en dia, doncs, via internet, via pàgina web, és molt més fàcil.
Sí, no, això jo particularment per tema de transparència i per el tema aquest Estic intentant treballar també per poder els màxim de documents que estiguin penjats a la pàgina web, el que passa que s'han de treure tot el tema de dades personals i tot això, amb el qual no és fàcil.
Sí, en aquest cas, no és fàcil. En aquest cas el que dèiem era que allà hi havia una còpia, que potser s'havia d'ampliar o potser s'ha de treballar més, evidentment, perquè és ampliable, però que ja era publicable, perquè ja sortien totes aquestes dades.
Pues, si és així que totes les dades
que són
publicables,
ja està. Hi ha a vegades aquest problema que són documents públics però no publicables, però en aquest cas sí que hi havia.
Pues, sí, és això.
Sí, és quan els DNI surten amb asteriscos i els noms també. Exacte.
Vull dir que es farà.
Doncs fins aquí aquest punt. Hem anat rapidet, ens queden 20 minuts per acabar i tenim encara diverses coses sobre la taula. En aquest ple hi van haver diverses aprovacions també de temes bastant tècnics pel que fa a plans parcials i temes urbanístics que les vau aprovar totes per unanimitat, per tant, ens les podem saltar. On sí que hi va haver força debat és amb una moció que va presentar Primàries Codines per la millora del transport públic. Es va aprovar amb 6 vots a favor i, entre d'altres coses, es demanava que Sant Feliu passi de la zona 4 tarifària a la zona 3, l'adhesió a l'AMTO, encarregar un estudi per millorar la freqüència del transport públic i altres punts que no he resumit. Llavors, la justificació del vostre vot, vosaltres hi vau votar en contra. Us vau abstenir des de Junts. Una mica el sentit del vot i si creieu que això és viable o no. I quins passos s'han de seguir.
Va sortir aprovada, de fet.
Sí, clar. Sí, sis aprovats, perquè el resto eren abstencions, per tant no sumen.
Bueno, sis aprovats,
i 5 abstencions, per tant està aprovada
tant,
la moció.
Sí.
La moció està aprovada. A veure, nosaltres ens vam abstenir per una simple raó, perquè no teníem prou informació, és a dir, jo vaig estar parlant amb AMTO, he estat veient els protocols d'AMTO i el que ens ofereixen, no sé si fins a quin punt és tenir que pagar uns diners que en aquest moment no estan pressupostats. No és cap fortuna, evidentment, són 1.500 euros, no és cap fortuna, però bueno, molt costa treure diners de molts llocs per fer moltes coses, per tant, el que sí que volia abans d'aprovar una moció, és a dir, votar a favor d'una moció que es va aprovar d'aquest tipus, era saber exactament què en podríem treure. Estem en aquest moment, no és una moció que s'hagi abandonat, sinó que al contrari, estem treballant amb ella perquè estem parlant amb l'AMB, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, perquè creiem que passar de la zona 4 a la zona 3 pot implicar, a més d'estar a l'AMTO, un cost per Sant Feliu de Codines, i és el que ens tenen que confirmar.
És cost dir, econòmic, que posi econòmic, una part
un cost econòmic, és a dir, el fet de canviar-lo, aquesta diferència de diners que guanyarien amb els bitllets, pues, d'alguna manera li ha de repercutir amb el municipi, igual que amb altres municipis han tingut que posar un impost especial, el que passa que són d'àrea metropolitana i tal, i llavors volem saber-ho bé abans de donar el pas.
Al final és una negociació, no és una condició necessària.
Exacte, però s'ha de veure bé, i abans de donar, per això ens vam abstenir, creiem que hem de tenir tots els números sobre la taula, i llavors un cop estiguin tots els números sobre la taula, veiem si és interessant o no és interessant fer aquest fet, que al final l'únic que milloraria seria el transport dels xavals joves. Realment, d'estar de la zona 3 a la zona 4, la gent per anar de Sant Feliu a Caldes pagaria exactament el mateix que està pagant ara, exactament el mateix, i l'únic que milloraria és la T16, la de xavals de menys de 16 anys, que els sortiria gratuït.
I el viatge a Barcelona, no?
El viatge a Barcelona també, però vull dir, el trasllado que potser es discutia de Sant Feliu a Caldes valdria el mateix, perquè ara un bitllet de Sant Feliu val diners. És a dir, si tu puges a la Roca Grossa i te'n vas fins a la Rotonda, això val diners, que és el mateix que anar a Caldes, exactament. Llavors, sí, sortiria més barat el bitllet d'anar-se'n a Barcelona, evidentment. I el tema dels horaris, està tot en un pack, no? Vull dir, mirem els horaris, mirem el d'allò, però bàsicament mirem tot això, quin cost pot tenir pel nostre municipi. Llavors, un cop tinguem el cost, ja podem veure, perquè el tema dels horaris, evidentment, l'AMTO és l'associació que millor pot treballar això, perquè és la que més relació hi té. Vale? No hi ha tots els municipis de l'entorn, n'hi ha alguns. Alguns, sobretot, que estan molt dispersos, amb la qual cosa hi ha transports interns que els hi surten a compte. Jo vaig estar mirant-ho i un transport intern a Sant Feliu sortiria sobre 25.000 euros l'any, que potser amb bitllets podrien compensar-ne 3 o 4.000, no crec que compensessin més. Però llavors és complicat. Per tant, la idea és treballar aquesta moció, tenir tots els números sobre la taula, i quan tinguem tots els números sobre la taula i ben fets, tornar-nos a sentar i veure què podem fer i de quina manera.
Víctor.
Sí, la moció no entrava en un tema de transport intern, però més que res per aclarir-ho, que no, No era proposta nostra aquesta, eh? També s'hauria d'avaluar, eh? Si
no, no, per això va, en el seu moment es va mirar.
Evidentment, però el que sí que ens sembla interessant és, evidentment, fomentar, com deies, el transport per a joves, sobretot menors de 16 anys, perquè poden fer extraescolars, perquè poden fer un munt de coses a Caldes, perquè té molts més recursos, molts més habitants i, per tant, molta més infraestructura, i a vegades és una mica el pont per a aquests joves de 16 anys. I, per altra banda, la racionalització dels horaris. En el fons, és una racionalització. I el tema de l'AMTO, que va relacionat amb això, evidentment, doncs, hi forma part Caldes, que en el fons és el nostre enllaç. És el més important connector per nosaltres des de Sant Feliu, perquè és qui ens dona accés a Granollers, a Sabadell, a Barcelona, i, per tant, la metròpoli, diguéssim, ens arriba per Caldes. I, per tant, aquesta racionalització creiem que és fàcil d'estudiar, que AMTO té molts recursos per fer-ho i que, en el fons, és simplement, no és un cost per Sant Feliu, és simplement organitzar de forma que coincideixin millor les itineràncies de transport de Sant Feliu a Caldes perquè ens puguem connectar a partir de Caldes a tots els altres municipis. És un tema purament de dir que no passin dos busos que van a llocs diferents per Caldes a la mateixa hora, perquè llavors aquesta connectivitat amb Caldes ens queda perjudicada des de Sant Feliu. És una cosa totalment racional. Aquesta era una miqueta la proposició per part de Primàries, en el fons, de dir, escolti, treballem una miqueta amb tota aquesta gent, amb Segalers, i amb AMB, fantàstic treballar-hi, i amb AMTO, si ens pot facilitar informació, i fan estudis molt, molt, molt ben fets i molt rigorosos, doncs som-hi. Per què? Per aconseguir aquest transport fàcil i racional i ben organitzat. Bàsicament és això.
Pau.
Bé, nosaltres vam votar a favor, més pel tema de l'AMTO, pel tema dels usuaris, sobretot, perquè és una cosa que creiem que està prou ben treballada i realment doncs, només cal mirar-se els usuaris per veure coses que no acaben de funcionar. Una altra cosa és si això es podria vehicular directament, com qui diu, amb el Departament de Territori, no? Que també doncs, quan s'ha de fer una, què sé, quan s'ha d'avaluar si la rotonda de Palau no, doncs, funciona o no funciona, o quins fluxes té, doncs bé que posen uns comptadors de cotxe i fan un estudi i miren quines alternatives hi ha de solució, etcètera, etcètera, no? Doncs poder, en aquest cas també es podria fer via departament o via AMB, sense aquest cost que tindria aquesta situació extra, diguem-ne, no? Però aquí també hi ha aquest concepte que al final també està bé ser-hi, però al final són 1.500 euros que en el global de l'Ajuntament els acabarien traient d'on calgués, no? També per el que deix ara el Víctor, que al final és que és supernecessari estar en contacte amb els pobles que ens envolten i amb el tema de la metropolitana, perquè també ho estem veient aquests dies, que s'ha posat en marxa la zona de baixes emissions. I, bueno, miracles a Lourdes, diguem-ne, no? I val que no hi ha sancions, que hi ha un període de... Hi ha una moratòria, tot el que vulguis.
Però arribaran, clar.
Sí, però ja... Bueno, no sé què m'ha assegurat, però jo crec que ja es veu que és del tot insuficient, no? Vull dir que no. I que al final tampoc té sentit que la gent es canviï un Opel Corsa del 2000 per un Land Rover híbrid que té el triple cilindrada, però com que és híbrid pot entrar a Barcelona, no? Vull dir... Hi ha coses aquestes que al final, si no canviem el xip, no les farem ben fetes. I per poder canviar el xip hem d'estar una mica en col·laboració tots. I doncs al final també, si aquest canvi de zona suposa un cost per Sant Feliu, però alhora doncs, pot permetre que molta més gent agafi el transport públic amb uns horaris una mica més ben lligats que d'altres, doncs aquí és on entra la negociació, no? Evidentment, amb el Departament de Territori de la Generalitat, per dir, escolteu, sí, té un sobrecost, l'hem d'assumir tot 100% a l'Ajuntament de Sant Feliu? No ho sé, parlem-ne, no? Perquè al final també són cotxes que traiem de Barcelona, de l'àrea metropolitana, i és un benefici el fet que la gent anem més en transport públic global. Per tant, que aquesta penalització econòmica, no? Doncs també es pugui globalitzar una mica en aquest sentit, no? Al final l'Ajuntament de Barcelona, per bé o per mal, té uns pressupostos super sanejats, no té cap mena de dèficit als pressupostos, doncs aviam, no? Mirem de col·laborar també amb els municipis més petits, que al final l'única connexió amb transport públic que tenim és la dels Segalers, que té els horaris que té, i que, doncs, evidentment, qualsevol foment o millora d'aquest transport públic hauria de ser quasi imperativa, perquè és que ja veiem que tal com està el tema, o tirem per aquí o ens acabarem carregant el planeta, vaja.
El Víctor demanava la paraula.
Sí, aquestes coses al final són agafar i fer, perquè si tu agafes i et reuneixes amb les persones indicades que porten aquest tema, amb segalers, al final arribes a solucions. Perquè una de les coses que també portava la moció, per exemple, és que millorin la visibilitat web per veure aquests horaris, etcètera, etcètera, que és una cosa
bastant nefasta.
Senzillíssima, és de calaix, i vull dir que al final és aplicar el sentit comú. I després també dir, si ens ha de... Jo sé que tenim un pressupost molt limitat a Sant Feliu de Codines i molt agafat pels pèls, perquè, de fet, dels municipis que tenen dades, és el 15è per la cua, amb pressupost per habitant. Sant Feliu de Codines, que ja és dir, i no és cas d'atribuir culpables, ni molt menys, però que tenim el que tenim, n'hem de ser conscients, i per tant, doncs no tenim partides milionàries per fer el que ens agradaria fer, evidentment. Però si millorar el transport públic, que milloraria la qualitat de vida de molta gent de Sant Feliu de Codines, s'ha de dependre de 1.500 euros, crec que ens els podem permetre, o com a mínim tindríem la responsabilitat de poder-nos-ho permetre.
Doncs canviem de tema una altra vegada.
Sí, vull dir, només un últim apunt. Perquè només que aquest canvi d'horaris permeti, que ja no es posi diners, perquè al final és un bus que si fa no fa s'autofinancia i tal, però que si els alumnes de batxillerat, que ja tenen aquest servei de bus exclusiu, no sé què, doncs només que això es resolgués amb transport públic habitual, normal, línia de bus regular dels segalers...
És una qüestió de pensar les coses, oi?
Exacte, vull dir, com que
escolta, tenim aquest servei...
Ja estarien ben amortitzats aquests 1.500 euros, saps què vull dir? Al final és una cosa de sentit comú, sí, sí.
Doncs passarem amb un altre punt d'aquest ple. Ens queden només 10 minuts, per tant, el farem àgil. Abans de començar, hem dit, ui, haurem de parlar del Parlament i del Congrés, perquè l'últim ple va ser bastant senzillet i al final ens hem anat encallant parlant de balanços d'any, que, bueno, pel meu gust ha estat bé, però ens hem polit el temps. Una altra moció que presentàveu des de Primàries, que es va aprovar per unanimitat, era per la millora i la salvaguarda dels espais verds i l'arbrat del poble. Es preveia la catalogació de l'arbrat públic, un inventari de l'arbrat també públic-privat, fer un pla director d'espais verds i declarar el jardí de Can Xifreda com a jardí històric. Aquí també justificació del vot de cada un de vosaltres.
Sí, bueno, però la moció és totalment positiva per al poble. Ara, doncs, a veure si avui han sortit el catàleg de la Diputació amb tots els ajuts, a veure si en aquest sentit n'hi ha algun perquè algú es pugui dedicar a fer aquest inventari de tot l'arbrat. Llavors, el que sí que el Pere, que és el responsable de Via Pública, va explicar el perquè de vegades que es tallen arbres i no es reposen en aquell moment, doncs per un tema de que s'ha de fer una gran obra perquè l'arrel fins que no està ben seca no es pot treure perquè si no pot representar altres coses... Hi va haver una publicació de Primàries al cap de 2 dies. Acaba d'aprovar això i han tallat dos arbres que estaven malalts, que a més s'han de cremar perquè no contagin els altres, i llavors es van haver de tallar amb aquelles dates perquè és que quan no hi ha col·legi, i estaven just davant del col·legi.
En som conscients de que estaven malalts, de fet es veia mirant la soca.
Per això et dic, però...
Però el que ens queixàvem una miqueta era de que en aquell mateix ple que s'estava fent
clar,
no veu
que...
ni informar, que era una qüestió de dir, escolteu, que no sapigueu...
Que farem això.
Sí, sí,
evidentment,
que si s'han de tallar uns arbres perquè estan malalts, endavant, tallem-los
i
planifiquem què farem...
Per reposar-los o per el que calgui. Llavors, aquesta moció el que implica és això. Doncs, bueno, veurem ara si amb el catàleg hi ha algun punt que puguem accedir, perquè evidentment fer un inventari de tot l'arbrat de Sant Feliu no és barat, ni és fàcil, ni costa poc temps, vull dir, s'ha de fer bé, i a partir d'aquí mirem d'aplicar la totalitat d'aquesta moció perquè pues, tot pugui ser així, perquè com més verd tinguem els nostres espais de viure, molt millor per tots, evidentment, això està clar.
Sí, el tema de l'arbrat i els espais verds és una qüestió que, a més, d'urgent és important, vull dir que són les dues coses, i per això ens hi hem posat, i ens hi hem posat perquè han passat a... tota una sèrie de coses en els últims mesos, tant a Can Xifreda com allà a les escoles, com a diferents llocs del poble, i primer hi ha hagut una... Nosaltres hem demanat, sobretot, explicacions, i que és un tema que ens importa i que en volem saber més, i que volem saber quina és la lògica per la qual s'apliquen certs processos com tallar arbres, com... o com a la plaça, que també es va comentar en el ple, no? Doncs que es va fer la poda... I era per un tema de l'enllumenat de Nadal.
Un tema estètic.
Sí, era un tema
que
estètic.
Que a vegades no? Això però, passa, perquè si no llavors et posa d'altres coses.
Sí, però està bé parlar-ho, no? I tenir els coneixements, perquè a més tots ens fem més savis, no? I al final tots aprenem a quina és la forma més sostenible, més estètica i alhora més saludable de conviure en un poble que ja conviu amb la naturalesa, no? I el tema d'espais verds ens preocupa, entre altres coses, perquè tenim uns espais verds molt interessants com el Xifreda, que temps rere temps es van deteriorant i a més després vindrà el CAP, que segurament ens traurà aquell parc tan maco que tenim allà al costat del Cívic. I per tant el tema d'espais verds realment ens preocupa perquè anem reduint i no veiem perspectiva. S'escapça un arbre i es fica una pilona. I bueno, sempre poden passar coses, com que aquell cotxe s'estimbi en un arbre, però bueno, falta una miqueta de comunicació, sobretot, i d'aplicar el sentit comú i que podem parlar de les coses i dir, ostres, què creiem entre tots que és el millor pel poble?
Pau.
Sí, jo diria, falta de planificació i falta de comunicació. Perquè al final, a una banda, perquè tallen sense dir-ho, i a l'altra fa, què era, abans de l'estiu, tardor, que la Font dels Albes es va inaugurar aquella reforma i allò va créixer, era un tema quasi salvàtic, pràcticament. Doncs, bueno, doncs també tenia una raó, no?, que era de consolidació de terres. No sé, doncs explica-ho. És que és tan fàcil com explicar-ho. I com en el cas de la Font dels Albes, mantenir uns mínims de pas, diguem-ne, en aquell cas. Però que és tan fàcil com explicar les coses i com planificar-les. Perquè si l'Ajuntament, el dia que fan el tall aquest, s'envia la foto i surt publicat a la xarxa d'Ajuntament, hem tallat això perquè estàvem malalts, es plantaran tant, saps? Tal com es va acordar en el ple, ja està. I t'estalvies
tot el jaleo. WhatsApp de distància entre nosaltres per informar totes aquestes coses.
Això de setmana, però que no hauria de ser ni una qüestió interna, hauria de ser externa, per tota la gent de Sant Feliu. No només per als regidors o pels membres de les formacions polítiques, no? I doncs que si això, evidentment, va lligat a una planificació, les coses funcionen, evidentment, molt millor. I,
sí, sí. Això és tot el que I que per problemes concrets, com que unes arrels estiguin a vora d'unes canonades, etcètera, etcètera, doncs ja hi ha, avui en dia, arbres que les seves arrels no malmeten les... Vull dir que solucions hi ha per tot i que nosaltres estem disposats a intentar trobar les solucions conjuntament i en allò que vosaltres poder no sapigueu tant, doncs nosaltres ajudar amb el que puguem i en allò que nosaltres no sapiguem tant, ostres, doncs us consultem i n'aprenem de vosaltres que també teniu molta experiència, evidentment. Sí. És una
qüestió. Jo per això vaig voler remarcar quan va acabar el ple en el Lluís, que és la persona que va treballar tota aquesta moció, sí. Que és aquest fet, no? El fet de que una persona ciutadana, de que sí que està en el grup de primàries, però al final... És unes persones com el Ramon Puig, diguem-ne, que el Ramon Puig deixarà de ser regidor o quan no era regidor seguia entrant mocions i quan deixés ser regidor seguirà entrant mocions. No? Doncs, estar per treballar, estar per millorar el poble, en aquelles coses en què tu pots entendre-hi, doncs no ho fa tothom i és molt d'agrair. I si ho fes més gent, molt, molt millor funcionarien les coses. I jo per això vaig voler puntualitzar i agrair-li en aquell cas al Lluís.
No sé si tens alguna cosa per...
que tenia que dir ja...
Doncs falten 4 minuts per tancar el programa. Si obrim ara un bloc, ens el polim. No sé si voleu afegir alguna cosa que us hagi quedat al pap. Un 30 segons cada un, no?
No,
potser no val la pena.
Hi havia un tema de parlàvem de política general de Catalunya, doncs la veritat és que el Pau ha fet un petit apunt, però la veritat és això, que és una vergonya tot el que està passant, i unes persones, unes bones persones estan a la presó, mentre que males persones no hi són. Vull dir, simplement fer aquest apunt de que la política no es pot judicialitzar de cap de les maneres, sinó que realment s'ha de fer. Que celebro que hi hagi un govern a Madrid, perquè crec que això és bo perquè tens un interlocutor amb qui parlar, dirà veritats o mentides, m'és igual, però almenys tens un interlocutor, i el país econòmicament, el país en general, se suposa que seguirà tirarà endavant, que porta molts mesos que no ho fa.
Un minut, Víctor.
Sí, bé, mira, ressaltar una miqueta de municipalisme, tornant al municipalisme, en la qüestió nacional, doncs sí, és evident que ens preocupa a tots, des de primàries doncs insistim en anar treballant a nivell de municipi el que puguem i anar avançant, esperem trobar l'altra banda, junts, sobretot, que és qui a vegades se'ns fa dubtar més, doncs, un interlocutor amb qui avançar en aquest àmbit. I llavors, a nivell de pressupostos municipals, doncs, ressaltar que la situació és greu a nivell de dades, les hem estat estudiant últimament, és greu, vull dir que tenim poc pressupost, poc PIB, poc... estem bastant a la cua del Vallès Oriental en moltes qüestions i hem de revertir aquesta tendència. Des de primàries tendim la mà a treballar per aquesta causa i per revertir algunes de les tendències que són molt preocupants per Sant Feliu. Esperem a l'altra banda i a tot el ple en general aquesta intenció d'anar cap endavant. A vegades quedem una mica encallats amb aquestes coses de fons.
Pau, tu no tens un minut, tens 30 segons.
Jo no estic content amb el fet que hi hagi un interlocutor a Madrid. Penso que Esquerra Republicana ha desaprofitat una força que tenia que l'ha malgastada, diguem-ne, en fer un pacte que al final doncs, ja veurem quins fruits porta, però de moment els veiem més aviat escassos, o els veig més aviat escassos. Que està clar que les coses aniran per llarg, i que a mi, pel que més greu em sap, és que pel fet de que justament de qui menys es parla ara és dels Jordis i del Jordi Cuixart en particular, que és qui menys responsabilitat tenia, i que pel fet de no ser ni eurodiputat ni diputat ni res, ningú li diu res i es menjarà la condemna sencera a la presó. I això és el que em sap més greu de tots.
Doncs queda recollit, tanquem aquí la primera taula per 5 de l'any. Gràcies a tots tres per haver vingut, gràcies a la Marina i a la Juliana per fer control tècnic i suport des de l'altra banda, i amb tots ens retrobem d'aquí 4 setmanes exactes. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit. Ona Codinenca.